Professor, amb Xavier Torrents.
Va, mig minut i arribem a 3:45 de la tarda. Cada divendres, ja ho sabeu, a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i, en definitiva, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Primer de tot, sí que volia preguntar-li, ens preguntàvem en aquesta enquesta, els oients si havien notat aquesta bonificació de 20 cèntims al litre en el carburant quan anaven a carregar el cotxe de gasolina, de gasoil, de dièsel, en fi. Si ho havien notat, el 60% deia que sí, el 40% deia que no. Recordem-ho, i fem-ho molt evident perquè la gent no s'esveri o no s'espanti. Quan vas a la gasolinera, el plafó posa el preu normal. Posa el preu sense el descompte. On et fan el descompte és a l'hora de pagar a la caixa i queda reflectit així en el tiquet. Però més enllà de tot plegat, no sé si estem veient o no una bona gestió de la crisi arran d'aquesta guerra a Ucraïna que ens ha afectat a tots plegats.
Bé, en la vessant econòmica, donat que ara amb la pregunta, diguem-ne, el comentari que feia Joan és sobretot en relació a una qüestió econòmica com el tema dels 20 cèntims, diguem-ne, de la benzina o la gasolina, doncs, a veure, aquí hi ha la gran discussió de si és millor fer polítiques distributives o redistributives. Clar, aquí s'està fent una política distributiva, és a dir, a tothom se li dona, diguem-ne, aquests 20 cèntims quan va utilitzar un cotxe. Per cert, amb un matís, no tothom, perquè les persones que en aquest cas com jo fa anys que vam deixar el cotxe per utilitzar el transport públic no ens beneficiaran res aquesta situació. Però bé, els que utilitzen els vehicles, és una política distributiva. Clar, si el que volíem més beneficiar o no m'agrada aquesta paraula, si el que volíem és ser solidaris amb les persones més desafavorides de la societat, o en aquells sectors laborals que estan més afectats per aquesta pujada de la gasolina, com poden ser els camioners, que, diguem-ne, tenen dificultats per arribar a final de mes, justament pel que costa la benzina, el que calia és fer polítiques redistributives. Redistributives vol dir que es dona aquells diners o aquells ajuts només a aquelles persones que són desafavorides socialment o aquelles persones que són més pobres o aquells sectors laborals i professionals que necessiten d'això. En alguns casos pot ser la pagesia, en altres casos pot ser doncs, els camioners. Per tant, em fa l'efecte, com bé, de fet, ja ens insinuava el Joan amb la seva pregunta, que no era retòrica, però incluïa una mica aquesta resposta de que les polítiques que s'estan fent sembla que són més distributives que no redistributives i són aquestes últimes les que de fet enforteixen més l'estat del benestar i a les famílies més pobres o empobrides.
I ja ho sabem, professor, que una crisi porta una guerra, volíem dir, porta moltes crisis, una guerra que evidentment està notant, sobretot, i vagi per davant la població ucraïnesa, però que déu-n'hi-do, com estem notant a moltes parts d'Europa. I em referia no només a la crisi econòmica de la que estàvem parlant ara, sinó a una crisi més humana, més humanitària. Avui explicàvem als oients en aquest informatiu del migdia que els advocats catalans demanen més coordinació amb administracions i entitats socials per combatre precisament el tràfic de persones amb finalitats d'explotació, sobretot doncs el que diem, l'arribada de refugiats d'Ucraïna. I més tard ens explicava també Sílvia Muñoz en aquest programa que, de fet, un cas ja s'ha donat, que l'ha pogut detectar a temps la policia espanyola, el Cos Nacional de Policia Espanyola, i que per fi aquest cas no ha arribat a mal port, sinó que ha arribat a bon port. Però vaja, l'arribada de refugiats, no sé fins a quin punt doncs, potencia aquests fets delictius i denigrants cap a la persona, no?
Així és, i bueno, un matís lingüístic en aquest cas, malauradament, perquè això és una desigualtat de gènere, ho hem de veure en perspectiva de gènere, refugiades. És a dir, afecta a les dones. Sobretot, i gairebé, no diré únicament, però gairebé immensament, majoritàriament, només a les dones. Hem de pensar que fins i tot a la frontera d'Ucraïna amb Polònia o amb Moldàvia o amb altres països de voltant, hi ha el que se'n diu LAM, no? En castellà seria anzuelo, que és dones que s'apropen, dones, perquè a més ho fan dones, perquè és la forma de crear més un clima de confiança, que veuen dones que poden estar soles i que, a més, desorientades, i amb aquesta desorientació s'apropen, intenten crear un clima de confiança, i llavors és quan hi ha aquesta captació. O sigui, és una captació, diguem-ne, amb molta malevolència, amb molta maldat. Hem d'insistir una i altra vegada, perquè a vegades a moltes persones els sorprèn que la maldat existeix. O sigui, no és un invent de Hollywood, no és una qüestió que se'n parli només a la Bíblia, la maldat existeix. I llavors aquesta diguem-ne, situació tan degradant des del punt de vista humà i aquesta, diguem-ne, aquest trencament del que serien els valors humanistes s'està produint ara, és un dels reflexes d'aquesta guerra a Ucraïna. I recordem una petita dada. Els tres grans negocis del planeta són les armes, s'està produint una guerra, el narcotràfic. Pensem que el narcotràfic a vegades domina, el que ara diré, i l'altre és la prostitució. I, òbviament, aquesta captació de dones refugiades que poden estar ucraïneses, que poden estar desorientades a la frontera o quan arriben a Polònia o altres països, una part, malauradament, tristament, tràgicament, són captades per aquestes xarxes, diguem-ne, clandestines, mafioses, que fan mal, fan molt de mal.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, 10 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Li volia preguntar també per altres qüestions al professor Torrents. Avui molts ulls, moltes càmeres, moltes ràdios estan posades a l'ull de l'huracà, que es diu en aquest cas Sevilla. I ho dic perquè s'està donant allà el congrés del Partit Popular, aquell congrés d'urgència, després de que Pablo Casado dimitís com a president del Partit Popular. Recordem que Alberto Núñez Feijóo encapçala aquest liderat, de fet, l'única candidatura que encapçala un congrés d'aquestes característiques és la seva, i ja ha afegit que Cuca Gamarra, ell vol com a president, com a futur president que et sortirà d'aquest congrés, que Cuca Gamarra sigui la secretària general del partit. I jo hi trobo una certa polèmica en aquest nom, i ho dic perquè s'estava parlant abans d'aquest congrés de molts canvis, de fet s'està parlant durant aquest congrés de molts canvis, que el Partit Popular ha de canviar el rumb, que s'han de fer moltes coses noves, i sens dubte qui es posa al capdavant de la secretaria general del partit no és un altre que Cuca Gamarra, que té un discurs molt Pablo Casado.
Sí, a veure, comencem veient una, podríem dir, una tàctica, fins i tot la podríem anomenar, no, tàctica, no arriba al nivell d'estratègia, però una tàctica, en aquest cas, doncs, de Feijóo, encertada des del punt de vista partidista. És, si Feijóo el que vol és crear el màxim de consensos, vol que no hi hagi cap mena de trencament al Partit Popular, vol, diguem-ne, que no es qüestioni, diguem-ne, el seu propi lideratge, que no hi hagi famílies del Partit Popular que creïn escissions o voregin una escissió, el que ha fet és una bona tàctica, és a dir, ha posat a podríem dir, una cara no només coneguda, sinó, com bé deia Joan, una cara, diguem-ne, que liderava el partit del PP de Pablo Casado, i la posa al capdavant. Cuca Gamarra passa de portaveu, doncs, del Partit Popular a secretària general. Mm-hmm. Des d'aquest punt de vista tàctic és encertat. Qualsevol politòleg, diguem-ne, que fes d'assessor diria que és encertat. Ara bé, si el que es vol és transmetre un missatge de canvi, de renovació, de que el Partit Popular amb Feijóo és molt diferent del Partit Popular que tenia Casado, que creava molta polarització social i política, això és un canvi, diguem-ne, millor dit, no és un canvi, precisament, és, diguem-ne, una confirmació de que no hi haurà tal canvi. Ja hi ha hagut dos símptomes que ha fet el Partit Popular de Feijóo de que no només tot continua igual, sinó que pot empitjorar. Quins són? Home, doncs posar Cuca Gamarra, que ha sigut molt beligerant, que ha fet un discurs polític no només partidista, sinó que ha causat polarització social i política, està, diguem-ne, enviant un mal missatge, si volia enviar un missatge de renovació. I alhora, el pacte que ha hagut a Castella i Lleó amb Vox, no només diu que això continuarà, no només no continuarà de forma diferent al PP de Casado, sinó que ho empitjora, perquè Casado no va arribar a l'extrem d'incorporar a un govern autonòmic a Vox. Per tant, en aquesta vessant la lectura seria negativa.
Finalment, professor, ens queden res, dos minuts, però sí que li volia preguntar per això, perquè començava el programa parlant d'un article que he pogut llegir avui al diari Ara sobre les comunitats gitanes a Figueres i a Girona, i sé que vostè en sap bastant de les comunitats gitanes. Es queixen les comunitats gitanes de Figueres i de Girona precisament d'aquest estigma que se'ls imposa i de que això fa que quedin aïllats com autèntics guetos davant la societat catalana quan ells es senten més catalans que ningú, o com a mínim tan catalans com la resta, no? I deia a la portada d'avui, això té un nom, això només té un nom, i es diu racisme.
Sí, i concretament el racisme en contra de les persones gitanes, en contra del poble gitano, té un nom més específic, és antigitanisme o gitanofòbia. Mm-hmm. I per esmerçar part d'aquest argumentari que ara estàs exposant, Joan, recordem, a Perpinyà, el català, déu-n'hi-do, l'ha salvat molt la comunitat gitana catalana que viu a Perpinyà, que és la que més parla en cas de llengua catalana. I una altra qüestió, per acabar també amb una bona notícia, el 8 d'abril, que ja s'està apropant, el 8 d'abril, que és el Dia Internacional del Poble Gitano, a Barcelona, concretament al barri de Gràcia, en una plaça que fins ara s'anomenava Plaça del Poble Romaní, jo fa anys vaig proposar, i altres persones van agafar aquesta idea, i finalment es plasmarà el proper 8 d'abril, que la plaça del Poble Romaní, que molta gent no sap el que vol dir romaní, de fet ve de la paraula rom, diguem-ne, seria el poble gitano, però a la gent romaní li sona una herba, una infusió, doncs en comptes de plaça del Poble Romaní, a partir d'aquest 8 d'abril s'anomenarà, i això és una primícia aquí per Ràdio Estel, plaça del Poble Gitano.
Sí senyor. A més, com a orgullós de ser gracienc de tota la vida, em fa molta gràcia que ho digui i que ens faci esment també en aquesta ràdio. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. En tornem a parlar el proper divendres de l'actualitat. Que vagi molt bé.
Proper divendres.
Una abraçada.